El 20 de gener de 2020 es commemorava el centenari de la inauguració de l'edifici de les Escoles Velles a Constantí. Tot just ara fa 100 anys, el municipi iniciava una etapa de progrés, inaugurant les primeres escoles públiques. Després de diversos intents de construcció fallits durant el segle XIX i d'utilitzar cases particulars com a centres d'ensenyament, sense disposar de les condicions mínimes imprescindibles per a aquest ús, el 20 de gener de l'any 1920 s'inauguraven les noves escoles arran d'una iniciativa del rector mossèn Ramon Bergadà. La construcció va estar basada en un projecte de l'arquitecte modernista Pere Caselles. L'edifici conserva encara la seva estructura original i actualment acull la llar d'infants municipal i també el centre de dia per persones grans. En el programa d'avui aprofitem la celebració del centenari de l'edifici de les Escoles Velles i parlem sobre els records d'escola.
Comencem el programa d'avui amb una tertúlia que mantenen diverses persones grans del centre de dia i les seves filles sobre els records d'escola. Són Montserrat Duc, filla de Maria Plana, Ana Maria Vizcaíno, filla d'Expectación Molinero, Rosa Aulés, filla de Tresín Espanyol, i la gerocultora Rosa Ferran, amb també la treballadora del centre de dia, Paqui Torres.
Bueno, bon dia. Avui tenim aquí l'honor de tindre a exalumnes de les Escoles Velles d'aquí de Constantí. I com el nostre centre de dia està situat al mateix edifici, les hem convidat perquè ens expliquin algunes de les seves anècdotes de la seva època quan venien al col·legi. Tenim a la Montse Duc, filla de la Maria Plana, a la Rosa Aulés, filla de la Tresín Espanyol, i a l'Anna Maria, que és la filla de l'Expectación Molinero. D'acord? Jo voldria saber una miqueta quines experiències o quines anècdotes teniu de quan vosaltres vau vindre aquí a les Escoles Velles.
L'experiència, mirat amb ulls de 5 o 6 anys, era d'un edifici immens, no? Era un edifici molt maco pel que era el poble en aquell temps, no? Era un edifici molt gran. Jo recordo que aquí, en aquesta banda on teniu ara aquesta sala, hi havia la classe de les mitjanes, Doña Maria, sí. Després allà hi havia la classe de Doña Paquita, i a la banda d'allà hi havia la de la senyoreta Magdalena, que és on anava jo. I després, ja a mesura que anava creixent, al poble van fer una altra aula darrere, que hi havia la senyoreta Montserrat. Això per la banda de les nenes, però en aquell temps nens i nenes estaven separats totalment.
No estàveu al mateix edifici?
No, al mateix edifici sí, però ells estaven a la banda on hi ha ara la llar d'infants.
Ahà. I a l'hora del pati s'ajuntàveu o tampoc?
No, fins i tot potser hi havia hores diferents, no ho sé.
No. Sí que ens juntava sí, però què passa? Que les nenes sempre teníem nosaltres al matí potser per jugar, perquè feien casetes amb pedretes, es traiem la bata, la ficàvem de faldilla, i ficaven gerbes aquí a sota perquè siguessin més pompona. Jo sempre, quan jugava, el meu home era Tony Curtis, perquè m'agradava molt. I jo sempre deia, me lo pido, Tony Curtis, mi marido. I els nens jugaven al futbol, sempre, ja, quasi a l'altra banda. I sempre teníem amb el seu puesto, no? Que quan tocava, que m'havien acabat de fer la caseta, tocava el timbre, no podíem jugar. Perquè la feina de preparar la caseta amb pedretes, perquè el dia següent els nens li havien pegat 4 patades i ja en tenien caseta. Vale, venga, fent les habitacions, el menjador... Quan acabàvem, l'hora d'entrar al col·le.
Molt bé, Ana Maria, sí. ¿Y tú qué recuerdo tienes de cuando venías aquí?
Yo me recuerdo cuando estaba la señorita Magdalena, que estaba en la clase, teníamos la estufa aquella de leña, teníamos que enseñar la estufa de leña, i allí jugàvem, i després quan fèiem la llet nos portaven a un pati, una habitació que n'hi havia, i allí formàvem la llet, i vam remenar, i després a les 5 nos donava una tassa de llet, i això m'ha agradat molt.
Es donava llet,
això, ara surt la historiadora. Això venia de l'acord amb els Estats Units d'Amèrica de l'any 57, que van posar bases militars americanes a Espanya i van donar ajut. Llavors, com que Espanya era un país pobre en aquell temps, per millorar la salut i en general per fer una joventut més, més forta, més saludable, un dels elements que hi havia d'ajut era això.
Perdona que et pregunti, de quin any estem parlant?
Nosaltres estem parlant de l'any 66, 69. Sí.
Molt bé.
I això de la llet era tot un ritual. Després ho van canviar per unes ampolletes.
Jo tinc una anècdota. Quan a mi em va tocar una vegada fer la llet, pues, quan vaig provar jo la llet en pols, ficava el dit, ui, que bona que està. Pues, bueno, què passava? Que me l'estava menjant. I va arribar l'hora dels nens que estaven en fila. Bueno, en aquell moment eren les nenes. Que, bueno, les nenes i els nens també, me sembla.
Sí, però eren tot era diferent.
Bueno, és veritat, perquè jo, claro, estava a la classe de la part de les nenes, no? Pues, quan arribaven les nenes a fer la cua, pues, la llet no estava acabada. I bueno, va venir la senyoreta Madalena i es va reganyar. Però bueno, vam acabar de fer-la i tots vam veure la llet. Uh-huh. I bueno, són anècdotes que te'n recordes.
Clar. Que és memòria.
Sí. Sí.
Bueno, jo me'n recordo que sempre vaig anar amb Doña Maria, no? Amb aquesta classe, sempre. I bueno, vaig estar fins a vuitè, no? Fins a d'això. Després vaig fer el comerç, que ella no t'examinava, només te preparava i teníem que anar a l'Acadèmia Roig a examinar-se. Sí. I bueno, després aquí darrere, que fèiem la gimnàsia, també me'n recordo.
Els dissabtes?
No sé quins dies.
Els dissabtes al dematí veníem fent gimnàsia.
Fèiem classes. No
me'n recordo. Els dissabtes al dematí,
sí. Ah, sí, fins al migdia.
Sí,
que fèiem. I després els divendres fèiem labor, no? I
portàvem els pantalons bombatxos.
Sí. I una d'allò blanca.
Bueno, és pas com se portava llavors, no?
Els pantalons bombatxos, blau marí, amb una samarreta blanca.
Però que era uniforme o...?
Lo de gimnàsia.
Una gimnàsia.
Sí, no, l'uniforme era la bata.
I després portàvem una bata ratllada que
és com la d'aquí. Amb un llacet.
Amb
el
llacet, que no faig el
llacet.
I una altra cosa que es feien, que a la gent li semblarà molt estrany, era que ens portaven en fila, no sé si nens i nenes, però les nenes segur, al mes de Maria, a la tarda, tot el mes de maig, totes les tardes, no fèiem classe normal, anàvem a la iglesia a fer el mes de Maria cantant.
Cantant, anàvem a la Índia, tot anàvem fins a l'església i cantant.
Portant un ramet de flors, sí, quinta dia.
I això és el mes de maig.
El mes de maig.
Sí. Si us en recordeu, quan feia la catequesi, on anàvem a fer la catequesi, anàvem a la sala parroquial...
No, a la rectoria.
El que havia, que era la casa del mossèn, i ell m'ha portat al costat. Allí fèiem uns assientos, perquè estàvem al cine, el gallinero, una darrere, una altra, pujava així, i pujava. I ahí el mossèn es donava la catequesi, la religió que donaran al classe, bueno, la religió que donin ara, no? El que vulgui, no? I abans, pues, eren tots, fèiem la religió al mossèn. Del poble.
Molt bé.
Els divendres també fèiem labor.
I què fèieu a labors? Que us preparàveu?
Pues fèiem manteleries.
Sí. Què dius?
Sí. Bueno, manteleries. Sí. Jo vaig de barana amb Doña Maria. Jo només puc parlar de Doña Maria perquè no es vaig anar amb Doña Maria. I jo encara ho tinc, no? I fèiem...
Jo també.
Fèiem així com a punta.
Punt de creu.
I punt de creu, sí.
Fèiem de fieltro, un bambi amb fieltro, cistelletes, i quan arribava Nadal, jo me'n recordo d'anar al camp, no, a buscar herbes que estiguessin seques, li posàvem cola i amb això que fa la neu. Ai, com se llama esto?
Polispan.
Ho desfèiem i ho ficàvem a l'arbre i era un arbre de Nadal. I són records, bueno, que cada vegada ens han sortit més.
Però en general guardeu un bon record d'aquella època.
Sí, molt bon record. Jo aquí només hi vaig ser fins als 10 anys, perquè després vaig anar a l'institut i vaig notar molta diferència, perquè allà anàvem més per feina. Allà les assignatures eren d'una hora i també teníem labors, però una era una hora a la setmana, només era un ambient diferent. El record és molt bo. Jo recordo quan es devia començar a construir el que seria el centre de dia, la llar d'infants, que vaig voler tornar a entrar, no? I em va impressionar molt. El que passa és que encara ho recordava més gran, sobretot la zona del pati, on hi havia la palmera que s'ha mort, no? La recordava més gran, però clar, és la imatge que té sempre una criatura. Hi ha una altra cosa que també recordo molt, perquè a casa va tardar molts anys a arribar a la televisió, i aquí van portar televisors per fer, no sé si com un teleclub, no sé. Jo recordo, amb un quartet que hi havia...
Jo recordo que anàvem allí i ens posaven com documentals.
¿vale? Ens feien pel·lícula, ens passaven la pel·lícula. Un cop a la millor a la setmana així, ens passaven una pel·lícula. I també recordo que allí era el lloc on te feien les fotografies, diguéssim.
Ai, sí.
Que et sentaven allà a la taula, tenies la bola del món, tenies el mapa, amb el llibre, no? I cada germà te feien la fotografia amb els germans, el que estava sol era sol, no?
Sí, sí, jo les tenia les tres, i tres germans.
Era el lloc on ens veníem i ens vacunaven. No sé si vosaltres,
perquè jo
recordo que també ens vacunaven.
Sí, 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 sí.
Ens van vacunar.
Sí, sí, jo el passadís, me'n recordo aquí el passadís d'aquí. Aquí el passadís, a l'incol d'allà. Ahir me'n recordo de la vacuna.
Una finera.
Sí. Jo era molt xula, me donava por. I què feia? Te dejo passar. Te dejo passar. I sempre me hacía l'última. Jo tot el mundo et deixava passar.
Sí, però al final te tocava.
Me donava la por de punxar. Jo vull comentar també una anècdota de lo que ha dit ella, de les estufes. Jo me'n recordo que eren de càscara d'avellanes.
De càscara d'avellanes.
I moltes vegades quan faltaven, deia, oye, si podeu passar a buscar al carrer Sant Pere, el senyor Miret,
el Miret.
Quan cascava les...
A l'home de la Isabel.
A l'home de la Isabel, quan cascava les avellanes sortien totes pel carrer, la closca sortia pel carrer Sant Pere. I jo anava amb una bossa, l'omplia i ale, pel cole. I el dia que l'estufa no s'engegava bé, que havia fum, més contenta que un ocho. Perquè, què passava? Havia fum a la classe, no havia...
No havia classe.
Ui, que contenta aquell dia, tots al pati, perquè no havia classe. Són anècdotes que te'n vas recordar.
Sí.
Molt bé.
I jo podria dir també, no?, que jo vaig tindre de professor la senyorita Magdalena, el senyor Fortuny i la senyorita...
Doña María.
Jo la Paquita no, i Doña María. Igual, molt bon record del senyor Fortuny. Perquè és un home que es va inculcar molt la pintura, pintar a l'òleo. I a l'hora del pati, jo em recordo que la que volia aprendre a llegir el català, el senyor Fortuny, amb un llibre de la pintura, ens ensenyava a llegir el català.
Sí, jo recordo que era a la classe de dibuix, ens donava, el senyor Fortuny ens donava mitja classe de dibuix i mitja classe de català.
Això no ho sabia, però no m'estranya gens, perquè el senyor Fortuny va ser un dels mestres depurats. El van enviar cap a Sòria o cap a Cuenca, després de la guerra, perquè ell era catalanista i republicà, i va estar desterrat, que en deien llavors, no? Això, cap a Castella, i després va venir cap aquí. La Maria guarda molt bon record del senyor Fortuny, no? Que li va ensenyar les matemàtiques?
Molt bé.
Expliqueu.
Ai, no ho sabré explicar, no?
Una mica.
I amb tanta gent...
S'atabala.
Mira, pues jo me'n recordo del senyor Fortuny que una vegada la senyora Maria no deixava la Montse Dupin d'excursió. No? No la deixava. I en tot abans la carretera, aquesta era de pujada que baixada de dos. Pues l'autobús va parar davant de la seva tenda, senyora Maria, i li va pedir al senyor Fortuny que deixés i vindre a la Montse d'excursió. I això me'n recordo com si fos el mateix. No sé si vam anar a baix. No va ser a baix. Bueno, pues, circumstàncies de la vida, pues, com a vegades a mi també, em va dir una vegada que feia una excursió a Peníscola, i la meva mare em va dir, si vas a Peníscola no vas a Granada. Llavors, quan feies una excursió, tenies que pagar cada setmana, havia un paper on te ficava el nom de cada nena, i quan pagaves tu cada setmana te feien una creu. Quan arribaves al final, li s'havia pagat aquesta excursió. Sí?
No me'n recordo.
Sí? Entonces, tu cada setmana pagaves, no me'n recordo el cèntim. Te fiques, senyoreta, doña Maria, bueno, doña Maria, que se parlava el castellà. Doña Maria, el dinero de l'excursió. I te ponia una creu. Pues el dia de Peníscola, la meva mare me va dir, si vas a Peníscola no va a Granada. Què va passar? Que ell no vaya a Granada, entonces ni a Peníscola ni a Granada.
A cap dels dos llocs,
ara
no?
Ara que ens deixava les creus, i jo m'ha vingut a la memòria, com si fos ara, la paret, on hi havia un quadre d'honor que posaven, no sé si era cada mes o cada setmana, la noia més callada, que havia tingut més bona nota, la no sé què, la no sé quan, sí.
No,
jo diria que en fotografies, o potser només era el nom.
No me'n recordo.
Sí.
Jo el que me'n recordo és...
Això era una cosa... A mi no m'ha agradat mai gaire això, perquè estimulava bastant la competitivitat entre les nenes, no? Però no us recordeu d'una cosa així?
Que era com la nena que es portés millor,
sí, hi havia unes coses
tingués
de
més ordre...
Unes coses de comportament i unes altres d'aprofitament. Que bona nota.
Bueno, primer va estar...
Queden les colònies.
Quines colònies?
Home, les colònies. Doncs
pues això, vinga, va, parlem de les colònies. On anàveu de colònies?
A Montblanc.
A Montblanc.
Fins i tot ens feien cantar una cançó que els meus fills alguna vegada els he cantat i se n'enriuen moltíssim. Evidentment era en castellà. Que lindo Montblanc.
Que lindo Montblanc. Hay una colònia así, mira, mira, así, donde venimos contentas con toda nuestra ilusión. Qué ilusión. Vamos a jugar al parque. Vamos allá de excursión, allá de excursión. Vamos de visita al pueblo, cantando alegre canción. Qué canción, qué bello, qué bello.
I que tenéis bona experiència d'aquell lloc, era xulo, anar a Montblanc, de colònies.
Hem de pensar que no sortíem, que no hi havia el moviment que hi ha ara d'anar d'aquí cap allà, per tant era tot una aventura, eren 20 dies potser.
Tants dies, nada.
Estava molt bé perquè feies moltes activitats, almenys hi havia un dia que feies, t'ensenyaven a muntar una tenda de campanya. I dormies, estaves allí... Muntaves,
supervivència, no?
Clar, muntaves la tenda de campanya, feies foc, menjaves allí, cantaves, no? I llavors dormies allí. I després les excursions que anaven doncs cap a la Farena o a la Riba, no?
A la Riba.
Bueno, Prenafeta.
Prenafeta.
Sí, eren 5 o 6 quilòmetres caminant.
Sí, sí, sí. I cantant, és el que deien que sempre...
¿Dónde fue tu hermano?
Mi hermano estuvieron en la, Riba.
Sí, en la Riba. Sí.
Bueno, en la Riba, sí. Y venía la OGE, que decía, y estaba una semana
muy
allá
bien.
De campamento, sí. Y allí estaba la mar de Ben, ni iba a visitar, y estábamos sí. Muy contentos allá, y era muy bonito todo ello.
O sea, que es un buen recuerdo, sí, ¿no? Lo de las sí, colonias
sí,
también.
Sí, sí, sí.
Yo no he anat mai.
Tu no vas anar mai?
No m'hi devien deixar anar.
Ai, la Tresina.
No ho sé, però no. Potser hi anava amb la classe nostra, no ho sé, però jo no hi he anat mai.
Jo, abans parlaven elles de la llet, el que recordo jo és a l'hora del berenar, allà a les colònies de Montblanc, tots es posaven en fila i recordo que la millor si érem 200 nenes, no és, ara no, és per un número, no? A la millor hi havia 50 gots. I clar, t'omplien el got i tu bevies i quatre galetes. I clar, jo el primer dia, la noia del davant, dos o tres, havien begut amb el mateix got, i jo feia, me va fer un fàstic. I me van dir, diu, però si no vols, tu ja pots marxar. I va dir, ai, colló, em quedaré sense berenar. No. Fora manies. Doncs vinguem, un got de llet i les quatre galetes. Si no, em quedo sense
berenar. Donava igual, no? Sí, sí. S'anaven passant els gots, però la qüestió era poder-se menjar les galetes.
I allà és el lloc que també teníem piscina, i és el lloc que vaig aprendre a nedar per sota, no per dalt. Jo vaig aprendre a nedar per sota.
A bussejar.
A bussejar, que sempre m'ha agradat.
Aquestes colònies les portaven les professores de la secció femenina que feien gimnàstica o altres coses. I fins i tot durant un temps les mestres, que quan acabaven la carrera, havien de fer com unes pràctiques amb aquestes colònies. Era un sistema que estava molt lligat a les escoles. Ara les colònies estan lligades, jo què sé, a l'Ajuntament, a grups d'esplai o així. Llavors es feia molt tot des de l'escola.
De l'escola.
Sí, també igual portava l'uniforme, que portava una faldilla blau marí, amb una camisa blanca.
Un polo era.
No? Jo me'n recordo que portava una camisa blanca i portava com se diu, una panyoleta, no?
Sí, un mocador.
Vermella, un mocador. I les sabates, les zapatilles de les vermelles per cada dia i les blanques per quan sortíem a passejar a cantar al poble de Montblanc.
O a missa a la Mercè. Bueno, ja veieu tot que els records estan tots també bastant entrelligats amb l'església.
Amb l'església.
A la serra o a la Mercè. Per altra banda, bueno, és preciosos aquelles construccions. La Mercè és una església molt maca. Romànica.
Veig que teniu
Santa
moltes
Maria.
Anècdotes i podríem estar
Maria, de
una hora parlant.
Santa Maria. I la ermita que estava a prop d'allí és la serra.
Jo volia que no s'escapi una anècdota de quan al col·le parlàvem, almenys a mi, me deia, pon la mano, i amb la regla, ximpum, me donava la mà. I doña Maria tenia la costum de quan parlava a la classe, a vegades me tocava, parlava jo, no dic que no, una altra vegada era per una altra, castigo. 500 vegades no hablaré en classe.
Sí.
I al migdia, sempre que arribava a casa, mamà, traigo castigo. Otra vez, mamà, hoy no he hablado yo, ¿eh? Ha hablado fulanita. Però bueno,
era,
toda la classe era, però no una hoja ni dos, ¿eh? Un par de fulles. I quan arribàvem a la classe, doña Maria, venga, todas,
passar la hoja y decía visto, visto, visto.
Sí, pues vale. Sí.
Venga.
Madre mía, no sé cómo no me fet escritora. De tanto lo que va a escribir.
I després de tot això, després de totes aquestes vivències, què us va despertar dintre vostre quan vau tornar aquí? Però això ja no era una escola. Era un centre de dia. On, a més, venen els vostres pares o mares. Quan vau entrar i vau tornar, què pensàsteis? Què vau pensar en aquell moment?
Ho vam veure tot canviat, no? I fa il·lusió.
Sí.
I tot canviat. Perquè,
tot canviat. Clar, estava diferent. Estava tot canviat. Sí. I em va fer molta il·lusió. Molta.
Jo vaig pensar en el cicle de la vida, no? De dir, jo era aquí, o fins i tot la meva mare, perquè clar, aquesta escola és de 1920, havia estat aquí aprenent les primeres lletres, diguem, no? Han passat anys i anys, i ara és un lloc d'atenció i de recuperació i de tractament i de, en fi, no sé, de socialitat,
d'acompanyament,
de moltes coses molt positives per a les persones que es van fent gran i necessiten doncs, un espai així, no? Per tant, ho trobo bonic que aquest edifici tingués unes funcions fa uns anys, per altra banda, molt ambicioses pel que era el poble en aquell moment. Això era un edifici impressionant. Molt, una mica com l'església, no? Fet així a la grande, diríem, no? Està molt bé, i que ara tot continuï tenint aquesta funció d'atenció i cura, em sembla molt bé, i que, sigui, que compartiu aquí el pati de les Palmeres amb les criatures del...
Això és molt maco, és molt maco.
Això dona molta... Clar.
Sobretot a primavera i estiu, no? Clar, els nens surten a fora i ells també surten fora. Yeah. I ells els hi fa molta gràcia de tirar totes les joguines. Ja els veus amb ells, quan van a caminar, surten a donar entomet, totes les joguines tornen al seu lloc. I ells, si estan allí, torna a tirar-les. És un...
Un intercanvi.
Una convivència. Entre els més menuts i els més grans.
No, i tu, ja Paqui, com a treballadora d'aquí?
Hombre, jo com a treballadora aquí, pues, quan vaig començar aquí a treballar ja fa 15 anys o més, més o menys, no? Pues, quan vaig entrar, pues, molta il·lusió. I cada dia pues, estic molt contenta. Perquè és que estic la classe on jo estava estudiant, ara estic treballant.
Sí, sí.
I estic molt contenta, molt contenta. Volia també fer una referència que quan el col·legi va fer una altra classe adherida on estava l'escola de música.
Sí, sí.
Perquè,
sí.
Com ho va viure...
Bueno, el senyor Don Isidro.
Més a més de lo que se va ampliar lo que és el col·legi, se va fer una classe a part. Perquè, clar, el que diu, la migració que va vindre molta gent...
No s'acabia.
Entonces, allí feien una altra classe.
I damunt de tot, vivia un professor,
Don Isidro, que aquest home va vindre de Madrid, me sembla que va vindre aquest home.
Sí,
de Madrid.
Molt bé, Paqui. Moltes gràcies, Montse, moltes gràcies, Rosa, Anna Maria, sí. Maria Rosa... Però ho hem de deixar aquí. Jo crec que hauríem de fer diferents capítols d'això perquè ens donaria per dos o tres programes. Espero que ho hagueu passat bé.
Molt bé.
Sí. I, bueno, jo seguirem en contacte. D'acord? Moltes gràcies.
A vosaltres. Vale, gràcies.
A continuació escoltarem una altra tertúlia. En aquest cas hi participen les gerocultores del Centre de Dia de Constantí, Raquel Franco i Xari González, també la infermera del Centre de Dia, Vanessa Chica, i Maika Silva, que és la treballadora social. Elles tenen diferents edats i ens expliquen i ens parlen sobre les diferències que han trobat en l'educació.
Bon dia. Avui estem aquí reunides quatre treballadores del centre. Jo sóc la Raquel Franco, està la Rosario González, la Maika i la Vanessa, d'acord? Us volem explicar una miqueta la nostra trajectòria escolar, d'acord? Les coses han canviat i respecte a la tertúlia que vam tindre ahir amb les filles d'algunes de les usuàries del centre de dia, doncs les nostres experiències van ser força diferents. Jo vaig néixer l'any 1980, vaig estudiar des dels 4 fins als 18 anys a una escola que es deia l'Escola Teresianes, a la Rambla Nova de Tarragona. Una de les particularitats que tenia aquesta escola és que, per exemple, a la meva classe no hi havia nois. I vaig estudiar, si no recordo malament, fins als 14 anys que no hi havia nois a l'escola. I després nosaltres anàvem amb uniforme. Ara la Rosario us dirà quina en quin col·legi i com va anar una miqueta el que és la seva vida escolar.
Pues hola, soy la Rosario. Nací en 1971 y fui desde los 4 años hasta los 16 al colegio Enrique de Querol de Reus, que ya no existe. Pertenecía al clero, pero nunca tuvimos el clero dándonos clase, eran profesores y profesoras. Pues bueno, la verdad es que en ese colegio no había nada, normas muy rígidas, pero castigos sí, castigos rígidos de los que se iban entonces.
¿Cómo cuál?
Como cual, pues bueno, pues darte con una, si hacías algo mal o no hacías los deberes, con una regla de madera en las manos, ¿vale? Y lo único que había obligatorio, no había uniforme, pero la bata azul la teníamos que llevar tanto los niños como las niñas. Ajá. Eso sí, eran clases mixtas, muy de muchos críos, 40 en una clase, pero bueno, más que nada era, no te decían la norma, pero el castigo sí. Era un poco así medio raro, pero bueno, era un buen colegio. Haríamos bien de nivel.
I la Maica.
La Maica.
Hola, bon dia. Jo sóc la Maica Silva, sóc la treballadora social d'aquí del centre de dia de Constantí. Vaig néixer el 8 de desembre del 1993, actualment tinc 26 anys. Jo vaig estudiar, bueno, sóc de Torreforta i vaig estudiar a l'escola Gualbi i Albi, que actualment no existeix aquesta escola, és l'escola de Torreforta, però segueix sent el mateix centre. Després vaig fer l'ESO i el batxillerat a l'IES Torreforta i posteriorment, bueno, doncs vaig anar al campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili a fer treball social. Bueno, explicar-vos com anècdotes sobre la meva infància, sobre els parvularis i la primària, que en altres també ens castigaven, no anàvem amb uniforme i sí que és veritat que, com comentava fins a la meva companya Xari, els càstigs en la seva època eren amb regla i físics. En la nostra època els càstigs eren, bueno, doncs, quedar-nos sense esbarjo, ajudar els professors a repartir els materials, fer molts requadres en moltes fulles, copiar hasta 100 i 1000 cops treballaré a classe. I bueno, no era molt partidària jo d'aquests càstigs, però sí que quan ens castigaven, doncs havíem de complir-ho. I ara es passaré a la infermera, la Vanessa.
Hola, bon dia. Jo sóc la Vanessa, la infermera del centre. Jo sóc de Torredembarra, vaig néixer el 1980. Ara faré 40 anys. Llavors, bueno, vaig estudiar al Col·legi Molí de Vent de Torredembarra, després a l'Institut Públic de Torredembarra també, i després a la Universitat Rovira i Virgili. Bueno, diferències. Jo sóc mare, tinc un nen, dos nens, un nen gran ara, i veig moltes diferències. Sí. Ara, sobretot la participació dels pares, no sé si la Raquel ho ha notat.
Sí, ara potser els pares crec que ens involucrem més molt en l'educació dels fills. Sí,
abans era més com el nen s'espavilava i ara no, és... T'ho informen tot, tenim apps al mòbil on t'informen cada dia de com evoluciona el nen, targetes vermelles, targetes grogues, i fan coses malament, no? Hem d'estar molt pendents, abans era això, no? Érem classes mixtes de molts nens, ara potser hi ha menys nens per classe, no?
25, més o menys, sí. La meva són 25.
Sí, 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 25, però bueno, jo sobretot la diferència que he notat és això, que abans no era tant, jo estudiava, feia treball sola, i ara és molt treball en equip, de grups, i pares que participin i col·laborin amb tot, no? En totes les activitats de l'escola.
I els càstigs tampoc són iguals. No. Vull dir, jo no he vist mai a ma filla copiar, no? No sé quantes vegades treballaré bé. No? Sí, vull dir... No. Crec que és força diferent. Sí. Crec que quan són petits, no, els hi fan allò del racó de pensar, no?
De pensar, no? Sí, sí, que es fa molt.
I ara quan són més grans, home, jo sé que, per exemple, doncs es deixen sense pati, això sí, eh? Sí. Sense pati sí que els segueixen deixant, eh?
Això sí.
Això sí.
Bueno, jo crec que sobretot quan ara hi ha un càstig és més trucar al pare, informar, no? I més és la xerrada a casa, no? Que hem de dir al nen que s'ha de comportar i de canviar una miqueta d'estil, no? De comportar-se millor.
I també tenen
l'hora de tutoria.
Tienen l'hora de tutoria que entre ellos mismos, los niños, si hay un conflicto,
sí, ho treballen.
Pues ellos lo ara hi ha una figura, arreglan entre ellos.
Crec que hi ha una figura d'un mediador o algo així, sí, que és qui fa aquesta funció. Sí. Jo quan estudiava no hi havia aquesta figura, és diferent.
I, bueno, i sobretot és això, no? Treballar modals i fan... és diferent.
Sí. Sí, a veure, jo crec que abans pretenien que l'educació es donava més al col·legi, no? Uh-huh. I a casa estudiaves per tu sol i ho feies tot per tu sol, i que ara l'educació es dona a casa, no al col·legi. I és cert, jo penso que l'educació hay que darla en casa.
I l'ensenyança en el col·legi.
Sí, sí. I l'ensenyança en el col·legi, no? Jo crec que...
matèries en el col·legi.
Que debe ser así, no? Però fijaros, no?, com se ven les diferències per etapes, no? A la Xari, per exemple, le daban con la regla en las manos, no?
Sí. Sí. A mi no me llegaron a dar, pero mis compañeros...
La Maica no ens deia que te feien copiar i copiar.
Sí, en la meva època també era més això, copiar i coses així.
I vosaltres l'ensenyança, perdón, com la visteis, en castellano, en català, com clar, iba la cosa allà?
Bueno, jo ja en català, clar també fa, què, fa 15 anys.
Però tot en català, meitat, meitat...
Tot en català, menys la llengua castellana i l'anglès.
Sí, jo no recordo això, jo sempre ho he dit, que jo recordo que hi havia més com una classe de castellans i una classe més de catalans. Hi ha gent que em diu, això no pot ser, dic, sí, jo recordo perfectament...
En segons quin col·legi sí que era així,
que hi havia una classe que dèiem, la del B, la classe dels que eren més catalans, no?
Vale.
I l'altra classe era més de persones que parlaven castellà. Bueno, jo recordo això, i ara no.
Sí. En canvi, veus, jo a les Tresianes donàvem meitat d'assignatures en català i meitat d'assignatures en castellà. I mira que tu i jo som del sí, mateix de any, no? Sí. Però en canvi la Xari jo no sé com va anar.
En mi escuela, un estando en Reus, pues hasta séptimo curso no se dio lengua catalana y solo y exclusivamente una hora a la semana de lengua catalana.
Claro.
Y empezamos no con el lenguaje, sino con la historia de Cataluña.
Uh-huh.
Y era, yo creo que fue una de las primeras veces que realmente oí un catalán en condiciones, de verdad. O ya los ancianos, si vas por la calle, si eran hijos de Reus, si hablaban catalán. Pero un catalán fluido, la primera vez que lo escuché.
Claro.
Y llevaba
sí,
aquí...
Lo que yo también he ido a decir, que això depèn també, a part de les èpoques, depèn també d'on visquis. Perquè, per exemple, jo, que no, de nosaltres potser és la més recent que he estat fent la primària, sí que impartíem les classes en català, menys llengua castellana i llengua anglesa, però, sin embargo, entre els companys i demés es parlava sempre castellà, però perquè també provinc d'un barri on la gent, no?, ha vingut de fora de Catalunya cap a Catalunya per motius ja laborals, de família, uh-huh, etc.
Uh-huh.
En canvi, conec gent de la meva edat que han viscut en pobles com Valls, com el Delta de l'Ebre i de més, que tot sempre s'ha fet en català. És igual, no? L'època potser ja no està marcada per l'època, sinó pel poble que és.
D'acord.
Llavors, bueno, també pot influir...
A l'entorn, no? Vols
l'entorn,
dir?
L'entorn, on visquis... bueno, tot una miqueta, no només l'època.
Uh-huh. Jo crec que també el que ha canviat molt, no?, és el contingut, no?, del que s'estudia, no?, possiblement. Sí. La meva filla, ella va a la Salle de Tarragona, no?, i estudia medis natural, no?, jo estudiava ciències naturals. I també, per exemple, també fan science, no?, la meva filla, per exemple, fa una hora al dia d'anglès. No, ha canviat tot molt, sí. I després tenen la tablet i fan moltes assignatures a través de la tablet. Jo recordo que a la meva època es va començar a fer informàtica i teníem una vegada a la setmana, sí, pujàvem amb una aula que teníem, que hi havia ordinadors i els teníem que compartir,
sí,
i allà ens començaven a ensenyar, sí, com funcionava l'ordinador. Imagina't, ara en canvi neixen i gairebé jo crec que ja saben, sí, taclejar, sí, no?, el que fan, no?
Bueno, inclús algo tan bàsic com les matemàtiques. No sé tu, però jo els meus fills han canviat, que no puc ensenyar com fer... Jo a vegades m'he posat a fer deures amb ells i diuen, així no és, mama, dic, com que així no és? Tota, sí, la vida m'he estudiat d'una manera i han canviat el sistema ara,
sí,
no?
Sí, sí.
Les qualificacions igual, completament diferent.
Per competències,
ja no
hi ha
el B, ja... Vull dir, clar, ara, sí, tot és per competències, no? És diferent, uh-huh, tot,
sí,
molt pràctic,
ha canviat
molt.
Sí, 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 sí.
Però tu, per exemple, el que és el tema d'informàtica, internet, ja devies estar... Ja, n'hi havia bé més,
bueno,
a la teva
a
època.
A mi me va canviar... O sigui, jo crec que ens va pillar el canvi aquest de la informàtica en la meva època, perquè jo a la primària, al Seiqual Villalbí, pujava 2 hores a informàtica,
uh-huh,
no?
i després ja la generació ja de quan vaig estar a l'ESO i sobretot al batxillerat, clar, arribem a fer estar AutoCAD. Vull dir, jo crec imagina't, que allí va ser el moment transitori de tota la tecnologia. I ja quan vaig començar la carrera, per exemple, ja anàvem amb portàtil, però clar, feia pocs anys que s'utilitzava, no?, a nivell educatiu la informàtica.
Jo crec que és un avantatge, no?, el sí, tema de les, no?, de, sí, de tindre internet i tot això, jo crec que els hi dona... Per exemple, jo quan feia els deures... buscava la enciclopèdia.
Sí,
no, no tenia la enciclopèdia, Xari, tu què?
Jo todavía las tengo. Sí, porque, a ver, lo buscabas todo en el diccionario y en la enciclopedia. La enciclopedia sí, era también un diccionario.
Claro.
Pero ahora también veo que sí que es una ventaja tener internet, pero también les han vuelto un poquito vagos.
Sí.
Porque el mira y copia, mira y copia, mira y copia. ¿Vale? Y yo en mi casa, por ejemplo, con la que tengo de 10 años y ya lo hacía con los mayores, que cuando me pregunta qué significa tal palabra, le digo, ahí está el diccionario. ¿Y eso cómo se usa? Digo, bueno, vamos a ver, ¿cómo se usa? ¿Te sabes el abecedario? No me acuerdo, pero ahora lo miro en internet. No, en internet no miras nada. No, y entonces sí, se han vuelto un poquito vago.
La gracia también es que encara te fan comprar diccionari. Jo he hagut de comprar diccionari, sí, però ja està. Està guardat a l'armari que no el fan servir mai. No sé, és com dir...
Sí, sí, la
que no quedi a l'oblit, no? Sí. Te'l fan comprar encara.
O sea, que para que sigan vendiendo diccionarios,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Pero bueno, todo va por internet. Y las mamás ya con una cierta edad como yo, casi 50... Pues que vieron los primeros ordenadores, yo creo que tendría 17, 18 años.
Imagínate.
Que realmente no lo toqué hasta que no empecé a trabajar, que tenía 28. O sea, trabajar en una oficina.
Vale.
Porque trabajar, había trabajado desde los 17. El primer día pensé que lo había estropeado. Cuando te salen las lucecitas, cuando dejas de usarlo, que salen unas lucecitas.
Sí, ¿no? Sí.
Pues yo lloraba como una loca.
Ay, pobre.
Porque decía, mi segundo día de trabajo y he roto el ordenador. Y era algo tan simple como tocar una tecla, ¿no? Claro, a mí eso se me hacía un mundo y se me sigue haciendo. Pero bueno, para eso están las nuevas generaciones que te van enseñando. Y aquí en el centro, pues bueno, pues la Raquel es la informática y las demás les seguimos.
Bueno, això és una mostra, no?, de lo que, com ha anat avançant el que és el tema educacional, no?, en aquest país. Ahir vam tindre un record de fa molts anys, dels anys 60, i aquí hem pogut parlar una miqueta, no?, anys 80, anys 90... i dels nostres fills que ja són de los 2000, no?
Sí.
Dels 2000. Bueno, doncs aquí ho deixem i fins una altra.
A la secció Ella ens diu, la gerocultora del centre de dia, Xari González, manté una entrevista amb Encarnación González, una de les persones grans del centre de dia de Constantí. Ella no va poder anar a l'escola i ens explica com ha estat l'evolució de la seva vida.
Hola, buenos días. Soy la Xari González, gerocultora del centre de dia de Constantí y hoy vamos a entrevistar a Encarnación González.
González, sí.
Sí, Encarnación González. ¿De dónde eres, Encarna?
Pues yo soy de un pueblo de Huelva.
¿Y se llama?
Isla Cristina. Ahí nací yo.
Anda, de Isla Cristina.
Sí.
Muy bien. ¿Y hasta cuántos años estuviste por allí?
Allí está 3 o 4 años. Ya luego los venimos para Cartaya.
Sí.
También un pueblo de Huelva.
Un pueblo de Huelva.
Y allí hemos estado hasta que los venimos para acá.
¿Que ya estabas casada cuando te viniste?
Sí. Ah, no.
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 ¿Aún eras soltera?
Soltera, sí.
Soltera.
Era una niña.
Eras una niña.
Sí.
Muy bien. ¿Y cómo que te viniste aquí? ¿A estudiar, a trabajar, a qué?
No, porque hoy se vino mi madre y mi padre y entonces los vinimos todos para acá.
Y entonces os vinisteis todos con ellos.
Sí.
Muy bien. Y Encarna, ¿tú has ido a la escuela? ¿Tuviste oportunidad?
Fui a la escuela pocos días, poco tiempo. Porque yo iba a la escuela. Íbamos a... Antes no había comido como hay hoy.
Sí.
Y íbamos a comer a casa y mi madre, la pobre, no tenía que darnos de comer.
Ah.
Y ya me aburrí y mi madre también se aburrió y ya no me mandó más.
Y ya no fuiste más a la escuela.
Y ya luego, pues con 11 años, no, antes de 11 años, me metí en una casa a servir.
¿A servir?
Sí. Y, y cuando tenía 10, 11 años, pues íbamos a la escuela de noche.
¿A la escuela de noche?
Sí. Pero que yo no aprendí.
¿No aprendiste?
No.
¿Pero porque era muy difícil? ¿Porque no enseñaba? ¿Qué encontrabas tú?
Porque era muy difícil.
Y después de trabajar y eras una chiquilla, todavía estabas cansada, ¿no?
Sí. Y no fui.
Lo normal es que tuvieras más ganas de dormir que de estudiar.
Sí.
Muy bien.
Sí, sí.
Así que lo poquito que sabes lo aprendiste con 11 años, con 4 o 5 días que fuiste a la escuela, ¿no más?
Sí, 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 sí.
Muy bien. ¿Y tú después, tus hijos, fueron todos al colegio? Sí, ¿han estudiado más?
Luego ya me casé, luego ya mi niño sí fue al colegio de seguida, fue a la guardería antes, y luego ya cuando tuvo edad de colegio, al colegio. Y así, ellos aprendió lo que ha podido. Mi Encarna, que es la mayor, que es la que viene,
sí.
Ella estudió para administrativo.
Ah, muy bien, es administrativa. Sí.
Y luego ya se vino para acá con mi hermana. Uh-huh. Y ella me jaló para acá.
Claro, para aquí, para
aquí, para Tarragona.
Para Tarragona. ¿Y tú qué veías más importante ahora mismo, el que estudien o el que trabajen?
No.
¿Tú qué crees?
Que estudie.
Que estudien, ¿verdad? Que estudie. Porque para ti fue muy duro eso de fue tener que trabajar, ¿no?
Fue muy duro que yo veía que me ponía a limpiar y me pasaba la gente por la calle. Y me decía, dice, uy, chiquilla, si el cubo es más grande que tú.
Ay, claro.
Así que...
Pero bueno, era una época muy dura y muy que dura, todos tenían que poner de su parte.
Pasamos mucho porque no tenía, antes, sabes tú, que era muy...
Había muy poco.
Muy poco.
De todo.
De todo. Mi madre no tenía para darnos de cenar, ni de comer. Y pasamos mucho.
Claro.
Éramos tres hermanas y dos hermanos.
Pues para cinco chiquillos, tu madre nada más,
sí,
erais muchos.
Mi madre pasó mucho.
Y entonces cuando veías que tu madre no podía, pues tú nada más pensabas en trabajar y ayudarla.
Claro.
Como es lo normal. Muy bien. Y ahora si te dijeran y tuvieras la oportunidad de estudiar, ¿qué te hubiese gustado ser? ¿Qué te hubiese gustado estudiar?
Ahora...
Si yo te dijeran, mira, puedes ya estudiar, no pienses en la edad que tienes, solo que te dijeran, ¿qué te gustaría?
Yo nomás me gustaría saber leer y escribir.
Con eso tú ya yo serías feliz.
Yo con eso ya me conformo y trabajar.
Sí, pero saber leer y escribir, muy necesario, muy lo has echado de menos.
Muy necesario, lo he echado mucho de menos, sí. Sí,
cuando iba a arreglar papeles y cuando iba a comprar y esas cosas, ¿no?
A comprar y todo.
Muy bien. Y ayudar a tus hijos, yo creo que te habrá costado también, si te pedían ayuda era difícil.
He trabajado mucho por mis hijos.
Eso sí.
He trabajado mucho, a mis hijos no le han faltado de nada, porque yo he trabajado, mi marido ha trabajado.
Pero cuando ellos venían, por ejemplo, mamá, esto no lo entiendo, te veías tú con dificultad, claro, no lo podías ayudar.
No lo podía
y eso hacer. Te hubiese gustado también.
Hombre, claro.
Pues gracias, que las cosas han cambiado, sí. ¿No?
Ha cambiado mucho, mucho, mucho. Así que...
¿Y tú cómo ves ahora a los críos estudiantes? ¿Tienes nietos? ¿Estudian en edad de estudio todavía?
Sí, no.
No, ya son mayores.
Ya son mayores.
¿Y cuando estudiaban qué? ¿Cómo lo veías tú?
Ah, muy bien. El mayor tiene... Mi Erga tiene 7... Hay 27 años.
27, ajá.
Y ya los demás de 24, 19, en fin, la hermana tiene 23,
y todos
hermana de Lerga.
Y todos han estudiado.
me se murió una hija con 33 años. Yo los hijos me quedé con ellos.
Ajá, con tus nietos.
Porque su padre no era suficiente.
Claro.
Y yo los
terminé. Y tú los terminaste de estudiar, de criar.
De criar.
Y los mandabas a estudiar y también tuviste que ayudarlos en todo.
Sí, 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 sí.
Muy bien. ¿Y todos han estudiado? ¿En dónde han estudiado? ¿En Tarragona?
En Tarragona.
¿Tarragona ciudad?
Sí, porque han nacido aquí. Uh-huh. Menos los nietos sí han nacido aquí, pero los hijos todos no.
Todos no, unos ya los traías contigo.
Sí, sí.
Muy bien, pues muchas gracias, Encarna.
De nada, ya.
Ha sido un placer de poderte entrevistar y conocer muchísimo más de ti y que los que escuchen el programa también sepan más de lo que había antes.
Claro.
De lo que teníais.
Ni tanto. Pues no varía poco las cosas.
Muchísimo, ¿no?
Mucho, mucho.
Pues muchas gracias, cariño.
Gracias a ti.
Venga, pues esto ha sido un poquito de la vida de Encarna. Esperemos que les haya gustado. Muchísimas gracias.
Tot seguit escoltarem un conte escrit i locutat per la col·laboradora del Centre d'Aia de Constantí, la Marta Serraïma.
Pessigolles a la panxa. El sopar ja està servit a taula, més puntual que de costum. La mare ja ens ha dit que avui no ens entretinguem massa i que allò de mirar la tele després de sopar, res de res. Avui s'ha d'anar d'hora al llit, doncs demà és el primer dia d'escola i haurem de matinar. Vaig apartant els pèsols a un cantonet del plat. Mentre miro el meu germà de reull i amb un gest de complicitat li faig entendre que m'ajudi, si no haurem de sentir com remuga la mare. Ell, tan bon jan com sempre, pobre, em somriu i col·labora amb eficàcia. Enfilem camí passadís amunt i just al costat del moble del rebedor tenim preparades les dues motxilles, plenes fins dalt de material per al nou curs, amb una oloreta de llibres recent folrats i de fusta dels llapisos de colors. Ah, i a sobre la bata ben plegada i planxada. Ens preparem la roba per demà. El meu germà acaba ben ràpid i jo potser he canviat 3 vegades de modelet. Un cop enllestit, ens posem el pijama, ens rentem les dents, petó de bona nit als pares i cap al llit. Em costa molt adormir-me. Tinc com una mena de pessigolles a la panxa. Cada any em passa el mateix. Entro en una mena de remolí d'idees. Penso com anirà el primer dia, quina classe tindré, quins professors em tocaran, si hi hauran companys nous i si els del curs passat hi seran tots, si m'agradarà, si no... El meu germà ja fa estona que ha tancat el llum de la tauleta de nit i de ben segur que ja dorm. Potser ell no està tan nerviós, potser els nens són més pràctics, no ho sé. I mentre penso, se'm van aclucant les parpelles. Sona el despertador, maleït, no l'he trobat a faltar en tot l'estiu. De fet, gairebé no recordava la seva melodia impertinent. Peus en terra, comença la rutina, i amb ella comencen les carreres per tindre primer el bany lliure i recrear-nos-hi amb una bona dutxa. De la cuina va venint l'oloreta de les torrades i el soroll de la cafetera fumejant. A nosaltres ens espera una tassa gegant de llet calentona amb el seu colacau i unes magdalenes. Ens ho mengem amb presses, tot mirant els dibuixos, però no sense abans haver-nos fet un repàs de dalt a baix la mare, fixant-se sobretot amb les sabates, que estiguin ben enllustrades. Doncs amb això la mare hi té una mania. Ella, mentrestant, ens prepara els entrepans i sense badar boca ens obliga a rentar-nos les dents i ja ens espera davant la porta amb les motxilles a cada mà. Palplantats davant la porta, ben pentinats, encoloniats i sense ni una sola lleganya, ens pengem les motxilles i cap a la nova aventura del nou curs. Hem quedat amb els veïns, anem tots junts i caminant ens anem explicant batalletes de l'estiu i ens ensenyem les noves motxilles. Els nens competeixen entre equips de futbol i les nenes tot de princeses i a veure quina brilla més que l'altra. Ja anem arribant i ja es veu la plaça de l'escola ben plena, de nens i de nenes que van arribant entre presses acompanyats per pares i avis. Tots fem cara de mig adormits, però molt contents i amb ganes de retrobar-nos. Quins nervis! Faig un petó ben fort als pares i corro cap a les meves amigues. El meu germà fa el mateix, però s'atura un moment, em fa un xiulet i em torna a fer un d'aquells somriures que em diuen «Ei, saps que sóc aquí?» I jo li faig l'ullet, tot pensant «Igualment et dic». Els pares ens van dient adéu mig emocionats, mentre nosaltres ja anem entrant cap a dins. Tot entrant, ja sento olor d'escola. Una barreja de plastidécor, cola blanca, llibres nous i de colònies fresques. La Blanca, la conserge de l'escola, ens dirigeix cap a les nostres aules. Que xula! Quina classe més bonica aquest curs! És la que dona la plaça, la que té les vidrieres més altes, que, per cert, estic veient els pares com a poc van allunyant-se. Sospiro i no em perdo cap detall. La pissarra ben neta i amb borrador i guixos impecables. Els panells de suro encara buits, esperant que s'omplin amb els nostres murals. Els pupitres formant renglera i les cadires a sobre a punt de ser ocupades per tots nosaltres. A la paret, tocant una amb l'altra, els penjadors on hi pengem les motxilles. Em vaig posant la bata acordada de dalt a baix i segueixo observant. A davant de tot, la taula de la professora i a sobre un cubilet ple de llapisos i uns permanents, una torreta amb un cactus, una cubeta amb fulls, un joc de regles, quadre i cartabó, tot molt ordenat i polit. No sé encara qui deurà ser la nostra professora i tot d'una entra per la porta la senyoreta Sara. Quina alegria! Que contenta estic! Doncs la conec des de pàrvols. Entra amb un full blanc a les mans i amb un gran somriure ens passa llista i ens fa seure cadascú al seu lloc per ordre alfabètic. Col·loquem els llibres nous al calaix del pupitre i també l'estoig, no sense abans haver-lo lluït amb alçada. Avui, el primer dia, la Sara ens explica la dinàmica del curs i també parlem de com han anat les vacances, tot fent activitats diverses. Sona el timbre, és l'hora del pati, ens aixequem tots de cop fent un soroll horrorós amb les cadires i la Sara, arrugant el front, ens fa un gest de calma i amb molta cura col·loquem la cadira vora la taula i ens dirigim al pati. Que bé, podré parlar i jugar amb els meus amics i també veuré el meu germà. Quin sol fa i quin goig fa el pati, amb les seves jardineres verdes i plenes de flors. Els bancs, les papereres, la font i els gronxadors brillen tant així recent pintats que semblen fins i tot nous. Ens comencem a escampar tot formant grupets. Hi ha els que juguen a futbol i a bàsquet a la pista. A l'altre costat, els que salten a la comba i els que juguen a la xerranca. Al sorral, els nens que juguen al tute, amb les caniques. També els que intercanvien cromos i fulls de colors i olors. A la paret del gimnàs, els que juguen al frontó. Els bancs, que encara fan oloreta de pintura, estan tots ocupats per alumnes que entre riures i converses fan una pausa i li fan una bona queixalada a l'entrepà. Un altre cop sona el timbre, però abans d'entrar a classe ens expulsem l'arena de les sabates. Si no, la mare es queixa i diu que sembla que vinguem de la platja. Aquesta setmana fem jornada intensiva i només fem classe els matins. Se m'ha passat el matí volant, ha estat intens i, si us haig de ser sincera, enyorava tornar a l'escola. I és que s'aprenen tantes coses a l'escola, som uns privilegiats, com sempre ens diu l'àvia, ja que ella no hi va poder anar en aquells temps. I nosaltres tenim la gran sort i per això ho tenim que aprofitar per al dia de demà, per ser homes i dones de profit. Això també ens ho diu l'àvia. La nostra escola, l'escola de mossèn Ramon i Berguedà, estem orgullosos d'ella i per això ens l'estimem, la cuidem i la mimem, ja que és la nostra segona casa i així per sempre més. Guardo el llapis, goma i bolígraf a l'estoig, poso la cadira sobre el pupitre i em descordo la bata tot penjant-la. Demà serà un altre dia. Fins demà, escola meva.
Després del conte de la Marta Serraïma, escoltem una conversa de les gerocultores Rosa Ferran i Raquel Franco amb tres professores de Constantí.
Molt bona tarda. Aquest mes, doncs, hem convidat, després d'haver celebrat el centenari de l'escola pública aquí a Constantí, que estem a les Escoles Velles, que avui en dia és el centre de dia, doncs hem pensat de poder parlar amb persones que en un cert temps van vindre aquí a l'escola, tant d'alumnes com personalment, si han sigut professors, si estan actualment treballant de professor. I aquí avui teníem amb nosaltres, doncs, a dues professores, una que està jubilada, l'Antònia Martorell, i la Trini Bofarull. També tenia d'estar amb nosaltres un altre mestre, la Carmen Alba, però no ha pogut vindre. Doncs molt bé, aquí ja us he presentat i ara us volia preguntar, a veure, vosaltres vau vindre aquí a l'escola, què és el que vau sentir al haver estat aquí? A veure, ens pugueu explicar una miqueta les vostres vivències?
Bueno, parlem de molts anys, moltíssims. Vaig venir pràcticament 2 anys. L'escola de fora és exactament igual, però de dintre hi ha uns grans canvis ara. Però bueno, s'han mantingut les finestres. Tot,
sí, això més o menys sí.
Sí. Abans, quan jo venia, clar, parlem de més de 50 anys. L'escola, clar, era un pati tot de terra.
De terra.
De terra, pràcticament. Hi havia una bassa que, com que no hi havia aigua, jugàvem a rodar per dins la bassa. Una vegada vaig caure, em vaig fumar un cop, que em pensava que m'agafava alguna cosa. Però bueno, després hi havia el que es veu a fora, els dibuixos.
Sí, les, allà, havia com unes...
Sí, com unes columnes.
Com unes columnes, no?
Sí, per posar vegetació, suposo, per fer verd. Els jocs que fèiem era jugar el que trobàvem per terra, me'n recordo jugar al tres en ratlla, branquetes que fèiem, sí, i amb pedretes. I això és el que més jugàvem.
Me'n recordo que netejàvem el pati, que agafàvem cosetes per netejar la terra, per netejar les pedres, i el que fèiem era posar totes les pedres que trobàvem marcant les parets i les portes, i fèiem cadascú fer la seva caseta. A la meva època.
Clar.
Jo et parlo ja d'haver fet primer i segon aquí, pàrvols primer i segon. I aleshores doncs, també es treiem la bata i amb les llaços, les cintes que teníem per posar-nos els llaços, els se posaven a la cintura i fèiem els vestits llargs o ens fèiem, ens disfressàvem.
Sí,
era
sí,
la disfressa. I amb això doncs, netejàvem la casa, ens posàvem i sortíem i fèiem el rol d'una doncs, família que jugava.
Sí, sí. I bueno, recordeu alguns els professors que vau tindre?
Jo vaig tenir a Doña Maria, primer, després allà a Doña Paquita. Poder vaig estar més temps amb Doña Paquita. Doña Maria, a més, la coneixia perquè bueno, fèiem repassos.
Sí, ella Doña feia Maria sempre repàs.
Sí. I també no me'n recordo pràcticament de cap més de mestre. Jo no em ve present.
No?
Jo el parvulari...
La Madalena?
Jo el parvulari vaig tenir la Montserrat Tejero, o Tejera, no recordo bé el cognom, són molts anys, la Montserrat.
Val.
Senyoreta Montserrat. Sí, i llavors hi havia la Doña Paquita, vaig agafar. Suposo que cicle inicial, o sigui, primer i segon vaig agafar Doña Paquita. Sé que a tercer havia de tenir Doña Madalena, en la meva època, sí, però ja no hi vaig entrar a tercer. Ja vaig
o sigui,
marxar.
Que jo, clar, jo sóc més jove que tu, jo ja... Jo ja vaig tindre Doña Asunción.
Ja parles de molts més anys. Eh?
Clar, jo vaig tindre Doña Asunción, estàvem aquí concretament.
Hi havia l'Onofre, el seu marit.
Sí, llavors vam tindre primer la Doña Montserrat, la que estava parlant, me sembla, la
sí,
Tejero.
Sí, senyoreta Montserrat.
La Paquita i la Madalena.
Jo les vaig conèixer després, quan ja vaig fer magisteri, a tercer de magisteri, vam demanar, 4 mestres, que érem de Constantí, vam demanar fer les pràctiques aquí al poble. I van venir. I quan van venir, el director que hi havia...
Qui era no, de director?
Hi havia aquell senyor que era de la Falange. Jo, és que no me'n recordo el nom.
És que clar, com deia els...
El meu home ho sabria, que ell va ser mestre d'ell allà a Tarragona. Sí, aquest senyor ja deu estar desaparegut. I aquest senyor, no sé si era ben bé un mestre... Era de la Falange, suposo. El van posar de director aquí. I ell, quan van venir a fer-ho, no volia que vinguessin, suposo, perquè a l'entrar gent de fora es veuria que es feia o que es deixava de fer. I no volia.
I ell no li interessava.
Però els altres mestres, el Castillo, que llavors hi havia,
sí,
hi havia el Rodrigo, no era director, eh? Llavors
no, era mestre.
Sí, hi havia l'Onofre, l'Assumpción... Hi havia el Fortuny,
sí, Doña Maria,
tots, Doña Maria també,
Doña Maria,
el Don Isidro, sí, llavors Don Isidro hi havia la Magdalena era. També, hi havia la Magdalena.
I el Don Isidro també era que feia quart, aquí on és l'escola de música, quan jo hi vaig anar, quan jo hi vaig ser, vaja. A la millor encara no hi devia ser.
Doncs no ho sé, aquest. La qüestió és que ells van anar amb ell a veure'l i ells van quasi obligar-lo que ens agafés.
Van reforçar, no?, perquè
sí.
agafessin
i ens van agafar,
les noies de pràctiques.
Van fer les pràctiques aquí molt bé.
I en aquella època encara hi havia nens i nenes?
Sí, sí.
Separats.
Encara hi havia la separació?
Sí. No, me penso que no hi ha. Ara no t'ho sabria dir, però jo diria que ja no.
Molt bé, clar, perquè en un cert moment hi havia dos ales.
Sí, sí, sí. Hi havia la part de nens, hi havia la part de tres ales de nenes i tres de...
Sí, és l'altre costat. L'altre costat. I les nenes estàvem aquí. Sí. Llavors ja ho van treure, es veu. Perquè havia mort Franco, llavors.
Sí, sí.
Feia dos anys que havia mort Franco. Ho sé perquè a primer es va morir.
I aquí vau estar, fins quin curs vau estar vosaltres, aquí, concretament?
No, fent pràctiques se fan només 4 mesos.
Oh.
Són pràctiques.
Vale.
O sigui, estàvem a tercer de magisteri. I llavors hi ha 4 mesos que es fan pràctiques. Llavors s'anava a les escoles, es feien, i et venia un inspector a fer-te com una prova, i tenies tu que desenvolupar una classe, i llavors doncs, te posava una nota, i era el final. I això era el tercer, quan acabaves.
Tu vas estar aquí doncs, treballant?
No, treballant no, era fer pràctiques.
Fer pràctiques.
O sigui, jo primer vaig demanar a Reus, després ella va demanar a Constantí.
No us vau poder
i es van fer, nosaltres vam anar allà a la delegació a fer la permuta.
Això es feia, però.
Sí, però la secretària es va enfadar, me'n recordaré sempre, que va dir, però ustedes que s'han creído, que no es podia fer. I, però, que sea la última vez, i ens ho va permetre.
Bueno,
A mi em va anar molt bé, no? Perquè
sí, clar.
Jo prenia amb la nena i, ja, i tot el dia va tenir la mama.
Perfecte. Home, la situació familiar és important, no? I després que treballis bé en el teu poble i el teu lloc de treball que estigui...
La veritat és que companys com aquests, jo he estat en altres llocs i no els he trobat. O sigui, Rodrigo era molt bona persona.
De fet, sí, vaja, jo tinc el record de tant ja de professor com el vaig tindre en tota l'etapa de l'escola i després com a director, després amb uns fills, em sembla que com aquest... No sé, eh?
Era, sí.
Clar, ells... no conec ara els que hi ha ara, des que no hi és ell, així, no? Però ha sigut...
Ell defensava els mestres sempre, sempre els defensava, eh? Que ara que tu t'haguessis equivocat, ell primer defensava el mestre. Després ja parlava amb els pares, el que fos. Però molt bé, el Rodrigo.
Un record per ell, no?
I tant. I ara, durant tots aquests anys que has estat treballant, has notat una evolució?
El 82, jo, com que sempre ensenyo a llegir i escriure, sempre parlo del mateix, per allà l'any 82, quan nosaltres arribàvem a una escola, normalment, els mestres que hi havia que guardaven temps, t'explicaven com funcionava i com ho havies de fer, perquè tu venies d'allà, de la normal, i sabies molta teoria, però pràctica poca. Llavors, a l'arribar aquí, sempre vaig agafar cursos de primer i segon, doncs la... sobretot l'Assumpción i altres que hi havia amb ella, doncs el mètode que portaven era un mètode d'escoltar el so, o sigui, les lletres eren per sons, i a més se feia en quadrícula. Sortien tots amb la lletra perfecta, tots, perquè en cada quadrícula posaves la lletra i la cua, que era molt important, se posava a l'altre costat. La canalla feien lletres fabuloses. No t'ho puc imaginar. Ara, com que després ja es va voler més llibertat, i això es va quedar com a
absolet. Més absolet, no?
Sí. Bueno, ara l'evolució és que la canalla pues, les fa com li dóna la gana. Moltes vegades, perquè quan parlem ja ho saps, no?
No s'adapten. Sí. Oh, bon, clar, i avui en dia van amb l'ordenador, també, o encara fan molta cosa...
No, ara ja portem uns 10 anys amb la pissarra digital...
Si no. Les noves tecnologies han entrat a les aules.
Clar.
I bueno, tot això doncs, és en benefici de tots.
En benefici o també perjudica a l'hora d'escriure...
Jo estic a mig camí.
De perdre...
Jo per l'edat encara estic a mig camí, però trobo que una mica de tot hi ha de ser. Vull dir, jo no deixo de banda tot el que us pot haver dit l'Antònia, perquè hem treballat juntes els últims anys, no? Que et vas jubilar, vam estar treballant juntes i realment doncs, vinc també d'aquesta escola, no? De que les coses s'han d'anar llegint, l'escriure, practicar, tot això.
M'aixecar una mica.
M'aixecar. Això és important. Després hi ha les obligacions, els deures... no dic que no es faci al nivell de família, però hi ha diferències, no, potser, d'ara amb abans, el que trobes a l'escola. Llavors, bueno, les noves tecnologies estan aquí i penso que sí, que és important aplicar-les a l'aula i d'aquesta manera també es pot ensenyar com fer-ho, cap a quin camí
dona
poden seguir.
Dóna motivacions al pissarra digital,
sí.
Eh?
Sí. Sí. Home, clar, poder, perquè avui perquè en dia canalla, estem molt ara amb el mòbil, no? Amb maquinetes i tot així, no? I poder és una manera d'estimular.
Motivar la canalla, sí. Perquè sí, la canalla jo al·lucinaré molt una vegada que els vaig posar com naixia un dofí, van al·lucinar tots, sí, com que hi ha vídeos i de tot.
Sí.
A l'abast, ho tenim més a l'abast.
Sí.
Qualsevol cosa sempre la pots exemplificar en un...
Clar, en un moment, no? Sí. Ho pots plasmar allà, ho pots buscar i
vídeo,
ho veuen.
Vídeo, pel·lícula, sí. És molt més ràpid.
Inclús imatges. Jo que sóc més gran, jo les tecnologies últimes m'acosta més, perquè jo no n'hi ho... Tant com tu no, Trini, ja ho saps. Doncs... Últimament la canalla hasta me posaven els vídeos ells, vull dir, els sí, deia, m'ho buscaven ells.
T'ho buscaven ells?
Sí, deien, senyoreta, així es fa, i m'ho feien. Em feia molta gràcia, t'ajudaven molt, sí.
Bé, tu els hi deixaves, o sigui, en el sentit que els hi deixeu clar, fer perquè és positiu fer, per
també,
ells.
També.
Sí, no, no, que...
Això és una mica més d'aprenentatge, no només...
Clar,
però bueno, saber que buscar les la coses. Canalla, doncs, molta ajuda, moltíssima. Estan més desenvolupats que nosaltres.
Home, això sí, la veritat, que nosaltres ens ha agafat en una època, no?, que a vegades o t'ha d'agradar, si t'agrada, llavors hi entres més, no?, per aprendre...
O sigui que tu vas a tocar alguna cosa i ho fas amb por, sí, i ells no tenen por. I aquest fet, doncs, és un avantatge per ells. Clar. Sempre tiren endavant, sempre van provant, sempre tu no, tu et quedes més...
Clar, més...
A la guait, a veure què pot passar, i te fa més respecte.
Sí, sí. I amb les famílies hi ha un canvi? D'abans cap
sí,
ara.
Sí, això és el que dèiem. Sí. Que
però s'involucren? S'involucren?
Molta gent del poble. Eren...
No, em refereixo si hi ha algun problema o alguna cosa, s'involucren pel bé, no que vagin en contra del mestre?
Home, jo penso que tots treballem cap a un mateix fi, que són els seus fills, i mentre tu els hi deixis, els hi donis a entendre que és el teu fill, que mira què m'ha fet o mira què fa. Penso que els hi has d'entrar per aquí, no? De que tots dos és un benefici pel seu nen. I aleshores, no sé, sempre et pots trobar amb algú més reaci, però jo em penso que a veure, és qüestió de dir-los, és el mateix que dones una miqueta de deures el cap de setmana, potser uns no t'ho fan, uns se'ls oblida, però al final tu vas entrant, mare, mira, passa això, que no m'ho porta, va, intent...
Clar,
jo vaig parlar, jo soc molt de matxacar i anar a parlar a les mares. Bé, el que m'agradaria que m'ho haguessin fet pels meus fills, o el que feien pels meus fills, jo també ho faig pels altres.
Clar.
Però la idea és aquesta. Jo penso que els hi hem d'ensenyar. Potser no ho saben, que tenen aquestes clar, obligacions.
Sí, no? Perquè sembla que avui en dia la vocació del mestre és també ensenyar-los i que sàpiguen quins són els drets i els deures. Els deures també els tenen els pares, perquè han d'ajudar el mestre, com aquell que diu.
No? Exactament.
Els han d'ajudar, no posar pedres a les rodes.
Sí, sí,
no?
Sí.
És algun més important i a vegades, clar, pot ser que es trobeu o s'hàgiu trobat que hi hagi algú que... Pues...
No et diré que no.
Sempre hi ha algú.
Les mentalitats són diverses, les maneres de ser i de pensar també, però vaja, penso que... anem anant treballant-hi, no? Hi ha famílies sí, sí, maques i famílies que també ho van sent.
Home, a la nostra època també van ser. Sí, també n'hi havia. Sí. Poder, en aquella època, si deia, has fet això malament, i el mestre te feia pim, i el pare, no, a la millor no et deia res.
Jo
i ho acceptava, algú deus haver fet malament, no? I avui
jo
en dia costa a vegades de que entenguin, no?
Sé que deien que si arribava a casa i deia que el mestre li ha fet pim, a casa seva li feien pam. Perquè clar, deien, si t'ho ha fet és per algun motiu.
Clar, i avui això no pots fer. Res. Avui no es fa.
No, ni pensaments,
No, perquè el damunt també tampoc no pots passar-te.
Has de tenir altres recursos.
Sí, has de, no?
Raonar, veure per on pots agafar-lo.
Pues m'ha agradat tindre's una miqueta la conversa amb vosaltres. Una cosa, per això no s'ho he preguntat. Com és que us va vindre la vocació de fer de mestre? Això us ho tenia d'haver preguntat abans.
Jo t'ho explicaria que jo des de petita, a veure si m'agradava, que quan tenia la grip, que llavors quan teníem la grip se quedàvem a casa al llit, me recordo que els cuidados de la meva mare, la cura que tenia amb mi, i jo em posava, m'havien regalat un llibre de contes, i aquell llibre jo imaginava que jugava amb alumnes que tenia al costat. Ja ho feia amb 5, 6 Ostres. I amb 7 anys. I la meva neta fa el mateix.
Ostres, però seguirà el diu, mateix camí.
I diu que vol ser mestre.
Mira, veus que bé.
No sé, ja ho veurem.
Pues, bueno, d'aquí allà, no? Ja però si ja, ja ho té clar, a veure...
Ja, ja juga el mateix, també.
O sigui, que està fent el mateix, ja jugant i també com... que té nens allí, no? I ella fa de mestra.
Bueno,
i...
jo era vocacional, tu no
clar.
Ho sé.
I tu, Rini?
Bueno, jo veia les mestres que tenia de joveneta i recordo que deia, jo també vull ser senyoreta. I, bueno, aquesta manera de pensar i de fer i de veure com ensenyava els altres, doncs també me motivava a mi doncs, per pensar-hi. No sé si jugava o tenies nines, però no sé si ben bé era anar ensenyant coses o... No ho recordo jo de fer això que dius tu. Però sí que deia... Què voleu ser, allò que t'ho preguntava? Vull ser senyoreta, no ho sé. En aquells moments ho pensava així, que també és això, aquesta edat de 7 anys o 8 anys.
Sí, sí. Ah, què dius això dels jocs? Els jocs que fèiem abans nosaltres a l'escola, com dius, el 3 en ratlla, el palé o la corda i tot això, això va arribar a perdre, no?
No.
O se torna a fer?
Home, la goma, jo no l'he vist més, eh? Saltar no. La goma?
No, poder la goma, no. Però
potser
el que
no la deixem...
La meva filla, la meva neta, corda. Jo els veig la gran de les baldufes, que també fan al col·le.
A l'escola ara el que fem és que, per exemple, nosaltres fem el dia de bibliopati, que la canalla pot
poden
anar...
Llegir.
Poden anar a llegir i treure's els llibres en préstec a l'estona de pati. I després hi ha un altre dia que és jocs al pati. Jocs al pati per uns nivells, jocs als patis per uns altres nivells. Vull dir que hi ha els encarregats, que són els grans, se'ls dona aquesta varietat de jocs, així com a tradicionals. El 3 en ratlla, bueno, són jocs d'aquests que hi ha avui dia el bàsquet o el ping-pong. O...
Però saltar la corda sempre.
A la corda també hi és.
Sempre,
sí. Són diferents jocs que hi ha al pati exposats en determinats dies. Llavors, bueno, està una mica dividit així, el pati no resol.
Però els jocs d'abans, d'aquell del pas de puça, pas de lleó...
Sí.
I peus, terra, mar i aire...
I allò d'estàtua, també. El joc d'estàtua.
Això de tant en tant surt. Sí. També potser perquè ho fas en un determinat moment i ho porten a les seves estones d'esbarjo. Ho fas en estones que el mestre doncs, d'educació física, per exemple, llavors ho aporten ells a l'hora de pati. Ho veus, de tant en tant ho veus.
Doncs molt bé, doncs mira, hem repassat una miqueta la vostra evolució de mestra a la que és a l'escola pública i bueno, estem des del centre de dia estem molt agraïts de que hàgiu pogut vindre i fer omplir aquest granet d'arena amb el nostre programa.
Gràcies a vosaltres, perquè la feina que feu també està molt bé.
Sí,
de
també,
dels avis,
home, també. Nosaltres, clar, dins del poble, doncs estem cuidant els avis, no? Vosaltres heu cuidat els nens i nosaltres fem l'última etapa.
Sí.
Que tornen a ser una miqueta
Que tornen a ser nens.
Per això hi ha també. Una similitud. I aquí a l'edifici aquest també, que s'ha posat en joc també.
Sí, està en joc perquè hi ha la llar d'infants.
Llar d'infants i
sí,
aquí
sí,
l'última
etapa. Quan ve el bon temps, doncs és quan és l'època que quasi interactuen una miqueta més tots.
Sí, ja ho sé que fan.
A fora dels patis.
Fan alguna activitat junts.
Amb el sentit de que els nens llancen al pati aquí les joguines i llavors ells els criden i si estan ells a fora passejant o prenent el solet, doncs els hi tornen. I es fan un intercanvi. Vale? I a vegades sí que han vingut doncs, aquí a fer cagar el tió, amb alguna altra activitat, doncs, han vingut els nens a la llar d'infants aquí a participar amb ells.
Bueno, en definitiva, algun acte, un treball cap a les persones
sí.
I amb les persones.
I tant. Doncs moltes gràcies per haver vingut.
I estrenem avui una nova secció dins d'aquest programa, porta per títol Cuidem-nos, i la Bea Villadent, que és la fisioterapeuta del Centre de Dia de Constantí, ens dona uns consells.
Tothom pot patir una caiguda i segons les conseqüències que en derivin, afectarà, en més o menys mesura, la nostra autonomia. En el cas de les persones grans, que habitualment tenen les capacitats funcionals més afectades, el problema s'agreuja, perquè la prevenció és un tema molt important. Hem de tenir en compte que existeixen uns factors de risc que afavoreixen les caigudes. Per un costat, les característiques pròpies de la persona, com poden ser la disminució de la vista i la oïda, la debilitat muscular o afectacions de l'equilibri. D'altra banda, hi ha els factors que es deuen a l'entorn. Aquests poden modificar-se, per exemple, traient obstacles de la zona de pas, retirant catifes, mantenint una bona il·luminació o posant baranes a passadissos i a la zona de la dutxa. Una caiguda molt freqüent és la que es produeix al moment de seure o a l'aixecar-se. A més, és una acció que fem moltes vegades durant el dia. Per això avui us proposo repassar com fer-ho correctament. Si estem asseguts i volem aixecar-nos, primer portarem l'esquena una mica endavant. Ara avançarem els glutis fins a la vora de la cadira. Posarem els peus una mica enrere. Després, amb les mans, ens agafarem a la base del nostre seient o al reposabraços, si en té. Ja estem preparats per aixecar-nos. Només cal fer força amb les cames i anar amunt i endavant. Som-hi! Ja estem drets. Si pel contrari el que volem és seure, hem de buscar allò com fer-ho. Ara hem de vigilar que abans de seure, la part del darrere de les cames toqui amb la cadira. Ens hi agafarem amb les mans i anirem baixant alhora que dobleguem els genolls, fins a quedar asseguts. I recordeu, portar el cul fins al fons de la cadira, que l'esquena quedi ben recolzada al respatller. Els peus han de tocar terra i tant el maluc com els genolls i els turmells estiguin alineats a 90 graus. Bé, espero que el que acabem de comentar us sigui útil. Fins a la propera!
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat, música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia... Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu.